Via Lliure Podcast.
Potser hi ha molta gent que de cop ha dit, ostres, aquesta sintonia, perquè avui fa exactament 30 anys que sonava per primer cop a TV3 aquesta sintonia, que era el tema que donava pas a la sèrie Quico el Progre. És una sèrie que molts encara avui recordem i que portava a la pantalla aquelles tires còmiques del personatge que va crear José Luis Martín als anys 80. El Quico era un home a la quarantena, divorciat, pare de dos fills, que volia viure la vida intensament, de forma despreocupada, però que va rebent bufetades de la vida que acaba vivint més aviat amb un cert desencís.
Però ja us en podeu anar perquè espero una visita.
A propòsit, si cada vegada que tens una visita ens pagues el cap de setmana per quedar-te sol, et presentaré les nenes que vulguis.
Home, la senyora que el visita avui no és precisament una nena.
Què passa, eh? La Mònica té 34 anys.
Que t'ha dit que té 34 anys? Què t'hi jugues que han quedat aquí perquè a l'asil no la deixaven sortir si no donava un telèfon per poder-la trobar?
A nivell personal, el Quico no acabava de remuntar perquè, en fi, a l'hora de lligar era bastant fracassat. A nivell laboral era creatiu d'una agència de publicitat, però sense massa encert. Jo no sé si a vosaltres us va passar o no, però l'actor que l'interpretava ho feia amb tanta entrega i tanta estima que, en fi, que molts espectadors vam acabar pràcticament confonent el personatge amb l'actor. I avui ens acompanya, ell és el Ferran Renyer. Què tal, com estàs, Ferran? Bon dia.
Encantat, encantat.
Que bé. Et va passar això, que la gent et confonia? Et deia Quico pel carrer.
Sí, no? sí. Jo que visc per la zona de les Rambles.
Sí.
Sobretot els divendres, vespre i així, o dissabte. Quico, hombre!
Què passa? Era un personatge molt de l'època que no sé si encara existeix, d'alguna manera, el Quico, tu diries, aquest idealista de jove, no?, comunista i tal, i que de cop es va aburgesant, diguem-ne, no?
Sí, home, el José Luis Martín crec que... Bueno, no, crec que sé que ara ja ha fet a l'avi.
Sí, sí.
Ja ha fet a l'avi.
No me recordo com l'havien posat ara, el Quico... Van fer com la versió ja... El Jubilata.
El Jubilata, exacte.
Quico,
exacte.
El Jubilata.
Sí, sí, sí. I en aquell moment, doncs, era això, l'ex-progre que... Sí, que li agradava
que la vida,
la cuina i tal, i que això que tu deies, lligava poc i a panxeta i canes. I, bueno.
Escolta'm, què va passar en aquell moment? És a dir, la sèrie va del 92 al 95, va tenir una gran popularitat, era un moment molt àlgid de TV3, no era un moment molt bo, i estàveu fent una cosa que potser en aquell moment no s'estava fent massa, no? Perquè en el fons era una sitcom, el Quico.
Sí, molta gent parlava de que s'estaven fent sitcoms, no? Però realment, tècnicament, més aviat eren com teatres gravats, vull dir, no? El llenguatge audiovisual era més aquest que no pas el de la sitcom. I el José Luis Martín, el Eduard Cortés i jo mateix ens vam capficar per dir quin és el secret i l'essència del llenguatge. No?
Les sitcoms americanes.
Sí, i aleshores veiem que, clar, els plans de reacció, diríem aquells que no tenen text sinó que estan formant part de totes les reaccions, era tan important com l'altre, no? I sense tenir públic en directe encara, però vam començar a treballar els plans de reacció, fins i tot els assajos, jo. I moltes vegades els èxits, com va ser aquest de la sèrie, doncs...
Va tenir molt èxit, no?
Molt, 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 molt èxit, i van fer 52 capítols i va funcionar molt bé. Doncs a vegades aquests èxits venen per aquest treball sobre la innovació o l'avanç tècnic, no?, diríem, no?
Clar. En aquell moment, Ferran, és molt interessant això perquè, clar, està basat en un còmic.
Sí.
En un còmic molt famós, a més, en aquell moment, no?, del Martín. Sempre he pensat que ha de ser difícil per un actor interpretar un personatge d'un còmic que no tens una referència anterior, no?, que no l'has vist, que no hi ha fotografies més enllà d'un dibuix, perquè el que no era l'actor del còmic, bé, te'l pot comprar, però l'actor del còmic deu ser una mica punyatero amb això.
Sí, perquè...
Depèn del que facis, diu, no, aquest no
és el Quico. Sí, però perquè són fans, a més,
d'aquest
personatge.
Clar, 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 clar.
I tu, com a actor, o almenys jo em preocupava que m'acceptessin com el tres dimensions d'allò, i que eren, el seu admirat Quico. I, a més, al llarg de la carrera m'ha passat que diverses vegades m'he trobat fer coses sobre còmic, vull dir, sense buscar-ho, He anat com...
Tens una habilitat en això.
No ho sé, però, per exemple, Màquina Baja...
Ostres, Màquina Baja.
Sí, sí, de Goll de Gon treballant els còmics de Gerard Lucier.
Clar, hi ha una cosa, mireu, ho hem estat buscant amb la Cristina Gagioli al llarg d'aquesta setmana, perquè, clar, hi ha molta gent de la meva generació pel qual el Màquina Baja és el Rubianes, sí, per la sèrie de la televisió, però ubicats en la, en la, en l'època, en aquell moment, tu eres el Màquina Baja, perquè tu eres l'home del teatre que vas estar una pila de temps amb un èxit descomunal, sí, fins sí, que, clar, el que ha quedat audiovisualment és el, o la pel·lícula que va fer...
Pajares.
Pajares, de forma sorprenent,
sí,
diríem.
Sí, sí, sí.
I, o el Rubianes fent a posteriori el Màquina Baja, però, clar, la gent de l'època sap perfectament que l'home que interpreta per primer cop i que ho fa de forma magistral ets tu. Tu eres el Màquina Baja en aquell moment.
Sí, sí, el Rubianes, quan li van proposar, que eren molt amics, doncs em va trucar i em va dir
que,
Ferran, que me ofrecen esto, pero tú eres el Màquina Baja, tío. ¿Qué hago? Y me dijo, ¿qué vas a hacer? Hacerlo.
Cogerlo, ¿no?
Cogerlo, ¿no? Hombre, pero para mí tú eres Màquina Baja, hostia. Y la verdad es que sí, va ser el primer que es va fer d'Ivà, abans que La puta Mili, un altre espectacle que es va fer i tal, i abans que la pel·lícula, que ja va ser com a partir de l'èxit, o de la sèrie, que va ser a partir de l'èxit del que jo feia i de l'espectacle que jo feia.
Tu vas sorprendre en aquell moment? Que els diguessin a d'altra gent que fessin de Màquina Baja?
Em va sorprendre molt, i sí, sobretot en el cas cinematogràfic...
Pajares.
Sí, em vaig quedar molt, molt parat, em vaig quedar molt parat.
Va saber greu, fins i tot, una mica.
Sí, fins i tot vaig parlar amb l'Ivà i li vaig dir, home, tio...
Què ha passat aquí?
Clar, perquè jo sempre intento fer les coses com de veritat i de compromís, no? I aquesta mena com de xoriço de les Rambles, però barreja amb un Robin Hood impossible que parla del materialisme dialèctic de la lucha de classes, diu, en un mundo podrido y sin ética, a la persona sensible solo nos queda la estética. I ho deia per haver-se carregat un xivato.
M'encanta.
I aleshores, clar, diríem que tota la companyia, i jo, et puc assegurar, tenia un compromís ètic i estètic amb el personatge. I em va sorprendre.
No sé si el Quico... Clar, tant el Quico com el Màquina Baja són fills d'una època, d'una Barcelona molt concreta. Yeah. De Quicos potser encara n'hi ha molts. De Maquis no sé si n'hi ha.
Jo crec que han desaparegut. Jo visc a molt prop de Canaletes i tenia la font d'inspiració, sí, aquest de la Bamba amb la rodoneta de la piloteta per sortir corrents.
Sí.
Tenia fins i tot amics. Sabia distingir entre els trileros nacionals i els estrangers i tal. I els preguntava, ¿y esto cómo lo haces? I tal.
Està bé. Escolta, el Ferran Renyer té 72 anys. Com estàs?
Molt bé, superbé. I a més treballant. I ara el 28 del mes que ve s'estrena una sèrie que vaig fer a Netflix, que es diu Si lo hubiera sabido, fent de part de la Megan Montaner, una actriu fantàstica. Acabo de fer una petita col·laboració amb la Celia Rico per una pel·lícula que es diu Los pequeños amores. I fa relativament poc vaig fer un musical que feia molt temps que no en feia, i amb l'Àngel Llàcer i el Manu Guís, la tienda de los horrores.
I tant.
A l'amo de la botiga, on la planta aquesta... Era el segon que es menjava la planta.
Primer... Tenia un recorregut limitat, sí, d'acord.
El primer era el Corbacho, aquell dentista sàdic, no? Que aquella, i després hi anava jo.
El Ferran Renyer, que el coneixem moltíssim, és una persona molt popular al nostre país. Clar, jo podria començar a fer la llista de qui ha estat, però evidentment ha estat amb els Juglars, com dèiem, de Goll de Goma, el Mikado, Cacao, t'hem vist fent Les alegres casades de Windsor, molt soroll per no res, ha estat a les mans de directors com la Carme Portaceli, Calixta Vieito, Joan Font, Manrique, la Sílvia Munt, ara deia l'Àngel Llàcer, Manu Guix, a la tele va estar la Lloll, el Quico, el Progre, Estació d'Enllaç, el Comissari, Hospital Centres, que no acabaria, majoria absoluta, Jetlag, El cor de la ciutat, bla, bla, bla. Encinem una pila de pel·lícules molt clàssiques també, Amanece que no es poco, Si te dicen que caí, El embrujo de Xangai, bueno, en fi, El cuerda, Vicente Aranda, Pere Portabella, Fernando Trueba, és una llista espectacular.
Tot
espectacular. Tot això tu. Bueno, això és el que em van dir quan vas a jubilar, no? O sigui que ha treballat. Però hi ha un personatge que no m'inclòs al currículum, però que s'hauria de mencionar perquè diria que és el punt d'arrencada, que és l'home del biscúter.
Ah!
Qui és l'home del biscúter? O qui era l'home del biscúter?
Home, era un sketch que jo feia,
sí,
al col·le.
Sí. Quina edat tenies?
10 anys o potser menys. Mm-hmm. És que el meu pare era el que feia la carrosseria del biscúter.
Del cotxe.
Del cotxe, el fabricava la carrosseria del biscúter.
A on? A
Sant Just Desvern.
A Sant Just Desvern.
I el meu pare era una part de xapista, era un showman, que jo crec que tot em va venir a partir d'allà, que fotia uns números, ens ens alegrava la vida a tots els que estàvem al seu costat. Era un numerero fantàstic, cantava Frank Sinatra, Bing Crosby, però amb orquestra, però amb anglès camelo, de sentit de la ràdio, no sabia... Bueno, fins que va fer un bolo a Palma de Mallorca i els primers turistes ja van al·lucinar, van dir, però este tío, ¿qué dice?
En què idioma està cantant? Si no sabia anglès, eh?
No.
Però que un Strangers in the Night sí que te'l feia.
No, però feia Wise Lies, My Heart Away, i una cosa així, però així era Frank Sinatra i Bing Crosby, o Louis Armstrong, o el que calgués, eh? I, bueno, això, que jo vaig fer un número amb una cadira, que era un tio que s'aixecava pel matí, era com mim, quasi, no? Mm-hmm. I agafava un biscúter i es trobava al costat d'un camió, i era un número que jo era un... Bueno, encara ho soc, més aviat tímid, diríem, no? I a l'escola érem d'aquests de cafetes i tímid, no? Però quan em vaig descobrir que posant-me a fer coses i còmiques, realment la gent m'acceptava i em seguia, i aquest número del biscúter, doncs, va triomfar molt.
Si vas descobrir amb 10 anys, 11, que tenies una habilitat que era fer riure el personal, o entretenir-los, com a mínim.
Sí. I vaig descobrir que sabia com portar el tempo, que és l'essència de tot, de l'art d'interpretació, el tempo, el ritme i l'espai, no? Que amb això tu pots fer veure i creure coses que no existeixen. I això és l'ànima del teatre, l'ànima de les arts escèniques, no? Tant en drama com en humor.
En aquest cas, clar, tu tenies de referència al teu pare com a un senyor que tenia una habilitat,
un showman.
Però diguem-ne que tu ja sabies des dels 10 anys que volies ser això, o d'alguna manera t'hi vas trobant, perquè em diuen que eres un excel·lent estudiant. El teu pare, deies que a part de ser un showman, ostres, treballa en una fàbrica.
Sí, sí.
Que la seva vida depenia dels diners que donava la fàbrica.
Sí,
no? Per tant, tenia un criteri de la realitat i de la racionalitat important, el teu pare.
Va haver-hi comprensió i també les coses em van funcionar molt bé des del principi. Diríem que sí, que teníem una economia comuna i de guerra amb Juglars, però ens anàvem mantenint.
El Juglars et fitxa l'Albert Boadella i vas fer una pila de muntatges, però va arribar a la torna, efectivament. No? Això quin any és?
El 78.
El 78. Val. Pels qui no tinguin present la torna, és aquesta obra dels Juglars basada en un cas real que explica la història d'en Heinz Chess, que era un polonès condemnat a Espanya per haver disparat un guàrdia civil.
Què hacía en el campi?
Was machst du in campi?
Sí, sí. En alto nazi.
De dónde sacó la escopeta? Por ti rentaren die escopeten?
Van de dir.
Aquí le robó el pasaporte falso.
Un despassaport?
Bé, va tenir un judici, a veure, suposadament judici, perquè el judici va ser bastant confús, com estem sentint ara, per la llengua, perquè aquest senyor sembla que només parlava alemany i la traducció no era exactament rigorosa. Però, en tot cas, el que va passar és que el van condemnar a pena de mort i el van executar l'any 1974, el mateix dia que Salvador Puig Antic. I l'obra es va dir així precisament per la torna, perquè era com... bueno, com s'anomena... Ara ja no es fa això, però quan anaves a comprar el pa, et donaven la torna quan no arribava el pes del que...
Sí, es comprava el pes i si faltava el pes, tallaven d'una barra que hi havia allà i afegien, i aquell costó és el que els nanos, te'l tornen a casa, te'l foties, no? Però era... per fer el pes. La torna és allò que s'afegeix a una cosa per fer el pes.
Però era un afegitor, llavors...
I el Hanchez, que però, per cert, que realment no, tothom estaven convençuts, i ell ho va dir, que es deia Hanchez, però després es va descobrir que es deia George Mitchell, que tenia família, molts anys després, i realment és un cas patètic i tristíssim, el de la torna, el d'aquest home que...
El van executar el mateix dia que en Puig Antic. En Puig Antic, evidentment, tenia tota la càrrega simbòlica i política, però, clar, és aquelles coses que a vegades queden al llarg de la història, no? I en el cas aquest, claríssimament, no?
Venia molt bé ajuntar-lo al costat de Puig Antic perquè des de l'autoritat, des del govern, es deia que no se l'executava com a polític, sinó perquè els dos havien disparat i mort
un guàrdia civil.
Que en el cas de Puig Antic mai es va investigar bé.
De fet, hi ha tot tipus de documentació que venen a dir que probablement el tret era d'un altre policia.
Era fuego enemigo, sí.
Exacte.
Amigo, perdó.
Fuego amigo, bueno, sí. I en aquest cas també, o sigui, no es va saber mai ben bé què és el que havia passat en aquesta
història. Ell va admetre que sí, que havia disparat sobre un... perquè es va espantar o perquè en un càmping de Tarragona ell havia entrat en una casa i portava una... es va espantar perquè van arribar uns guàrdies civils, sí. I en canvi va sempre dir que no en un altre cas. Però la qüestió és que el van condemnar amb un consell de guerra. Mm-hmm. I nosaltres vam tenir aquest... I nosaltres ens vam fer després.
Clar, però és que això va ser l'any 74. Vosaltres feu l'obra 4 anys després.
78.
Que evidentment havia mort el dictador, però vaja, les coses no estaven gaire còmodes en aquell moment.
No, perquè els militars estaven com molt, molt molestos. Molestos, es pot dir.
I tant.
com no sé, la legalització del PC, ja havia passat l'atemptat del Carrero, etc. I diríem que els pactos de la Moncloa, estem parlant d'això, que hi havia en Suárez, una democràcia en preparació i tal, i hi havia els pactos de la Moncloa. Però els pactos de la Moncloa eren pactes i no eren lleis. I això és el que diríem tots els que es van ofendre amb l'espectacle, que vam dir que de fet havia estat pràcticament un crim d'estat, doncs van dir, sí, pues, nosaltres encara ho podem fer i ho farem. I ja està, és un dels judicis el nostre, és un dels judicis més realment significatius de la transició.
Sí, us van jutjar?
Sí, sí, ens van jutjar un consell de guerra. Quatre de nosaltres van passar, tres homes i una dona, l'Arnau, el Gavi i l'Andreu, i la Míriam van estar 11 mesos a la presó, i l'Albert va fer aquella fuga tan fantàstica i, des del clínic.
El Boadella.
Sí.
Però que s'havia fet ingressar al clínic per una gastritis.
Sí, sí, sí.
Es va disfressar.
Es va disfressar, va fugir.
Es va posar una perruca i au.
I jo, que amb l'Elisa Creuet, doncs teníem una nena de 3 mesos, la gran, la Paula, i vam marxar.
Com veu marxar?
Per reflutir tranquil·lament.
I quant de temps... On veu anar i quant de temps veu estar?
Vam estar al sud de França, després vam estar a París, muntant tota la campanya de solidaritat, perquè amb els que anaven a jutjar tenien que separar els sumaris. Tant. I el dia que els van indultar, doncs vam tornar.
Recordo que d'allà en surt una de les imatges icòniques que hem vist després repetida, de les protestes per aquell judici, no? Que és la cara aquesta, sí, amb la franja damunt de la boca vermella,
sí,
dient que no, la censura. No?
Sí, sí, es va fer per nosaltres, ho va fer el Fabià Puigcerver, va fer el dibuix, i la Teresa... no en surt el cognom, però la Teresa, una artista plàstica, va fer la taca vermella, mm-hmm, no? I és una imatge que encara es continua utilitzant avui dia.
Com a sinònim de llibertat
d'expressió. No? Sí.
En el cas vostre, a més va haver una reacció, crec, important del món artístic. No? El dia 22 de desembre, tots els teatres de Barcelona, un centenar de cines tanquen, el Liceu suspèn les representacions, sí, es van aturar a Madrid, a Palma, a Vitòria, a Sevilla. Hi havia una evidència que no estàveu sols en aquest cas.
No, el Liceu per primera vegada a la vida, per a una funció i una representació. I va haver-hi una solidaritat realment important.
Com va ser el retorn?
El retorn, molt bo, molt bo. vam anar a la sala Villarroel amb aquest espectacle que havíem fet allà. Jo vaig dir que el que actuava es deia Joan Dupont.
Això és el que t'anem a preguntar. Qui era Joan Dupont?
el Joan Dupont era un...
No Jan, eh? Joan, dius.
Joan Dupont, que era un actor occità que s'havia flipat amb el nostre treball i que el Ferran Renyer pràcticament dirigia des de França a...
No eres Ferran Renyer, era Joan Dupont.
Exacte. I estaven tan farts de nosaltres ja que tots els que vam anar al sumari vam dir que era una creació col·lectiva, que és el que era... I que pels militars ja era un mal de cap de dir, hòstia, m'has creat un col·lectiu.
Prou ja de creació col·lectiva.
Per favor. I aleshores doncs van passar bastant de mi de tenir-me. Però vaig perdre la documentació, vaig anar un munt de temps sense...
Sense papers.
Sense papers, fins que un bolo de...
Però no t'havies fet fer uns papers de Joan Dupont, no?
No, que va quedar.
T'anaves amb els de Ferran Renyer pels puestos. Vale.
I un bolo ja de clubs amb
de Coll de Gom.
Amb de Coll de Gom, a Palma, Mallorca, amb una revisió als marrons, que en aquell moment anaven de marron, no? Van trobar que aquell tio que estava allà, hòstia, estava encara en cerca i captura, tècnicament, no? I a les tantes de la matinada, truquen a la porta, t'entra dos maderos però tremendos allà a la porta, i dic, ui, de esto hace mucho.
Li vas dir això? Sí. Hosti.
Vaig anar a parlar al Carrabós i...
Portar al Carrabós, eh?
Sí. Vam fer les fotografies de cara i de perfil i tot allò. Però el Narcís Serra estava de cap del Ministeri de Defensa i tal. I de seguida vam prendre part i van dir que s'anul·lava aquella ordre de cerca i tal, i van arxivar el meu expedient ja. I no vaig passar un cap de setmana.
Del retorn també hi ha un episodi que és el trencament, no?, amb el Boadella, d'alguna manera, no? I la companyia arran de, precisament, l'autoria, no?, que és això que ens estaves dient ara, d'això de l'autoria compartida o de la creació col·lectiva. I que aquí, en aquest cas, amb una decisió del Boadella, o vaja un...
Jo crec que ens va de passar una mica a tots que uns homes de teatre ens fotessin un consell de guerra i realment... I allò va ser la rematada, diríem, no? I vam prendre camins diferents, realment.
Després va arribar, com dèiem, ara citaves de Goll de Gom, i vaja un dels grans èxits del moment, com era aquest.
I els crítics de teatre que no parlin bé de mi també hauran de ser apuntats per ser decapitats. I els del públic de platea...
El Mikado.
El Mikado és el... Per mi va ser el final dels treballs col·lectius, diríem, no?, dels treballs de grup.
Sí.
De cop i volta diem, anem a atrevir-nos a fer realment ja, no aquests actors que canten i tal, sinó ja realment ens fiquem a fer un musical en tots els ets i uts, i elevant tots els nivells, no?, d'això. I jo, clar, tenia un paper còmic protagonista que va...
El Butxí, no?
El Butxí.
Que... Com es deia? El
Coco.
El Coco.
Coco.
Exacte.
I aleshores allò va ser un èxit brutal.
Bestial, no?
I personal també, pel grup també. Jo hi ha molts companys de professió que em diuen, jo faig musicals perquè em vaig veure treballant i perquè em va... Oh, i això és una satisfacció tremenda, no?
Ferran, deixa'm anar acabant només preguntant-te... Puc preguntar-te alguna cosa personal o no?
Sí, clar.
Vale, perfecte. És que al principi dèiem el Quico, no?, que és el punt de partida. Avui fa 30 anys que va inaugurar-se aquesta sèrie TV3 sobre aquest personatge del Martín. I jo deia, jo crec que hi ha alguns punts de connexió. Tu has tingut una vida agitada, sentimentalment parlant, o no? Has tingut moltes parelles o no?
Sobretot he tingut tres dones que han estat i estan molt importants en la meva vida. A més, pues, la Lisa Crauet, que és la mare de tenim dues filles, sí, i cinc nets, no? Després la Gracia Olayo, que van fundar les Veneno, i actualment la meva dona, la Blanca Pilández, que és una grandíssima actriu i que ens vam conèixer fent una sèrie, Toca de l'Ala, una direcció del Lluís, sí, Maria Güell, i que tenim un fill de 24 anys.
Sí, tens tres fills.
Sí.
Val.
Sí, sí.
I ara, com a avi, què tal ets, Ferran?
No exerceixo al 100%, però, hòstia, m'estima molt. Estic molt impressionat.
Ets l'avi divertit.
Bueno, és l'avi que jo crec que les meves filles els hi han transmès, que, tot i que no em veuen...
Cada setmana, sí, sí, cada, sí, tres dies?
Però jo crec que al·lucinen bastant. Si baixen i em veuen que una planta es menja l'avi i no sé què, saps? Els hi deu semblar.
Quina edat tenen els nets?
Oh, els nets ja hi ha un de 18.
Hosti, això ja és...
No. I...
Van al teatre.
18-17.
És el teu avi, sí, se l'ha menjat una planta ara mateix.
A vegades els veig que amb cert orgull diuen, no, el meu avi i tal, perquè, jo què sé, a Super López, per exemple, que faig aquell malvat intergalàctic,
sí, sí,
doncs hi ho veuen els joves i no sé què. No, el meu avi, el meu avi i tal. I les nenes, tant les dues petites, es porten res, 20 dies o 3 setmanes, em sembla. Entre elles, doncs, aquestes m'estimen moltíssim, i jo a elles també.
Com t'ha marcat el fet de ser pare 3 vegades amb una feina com la teva, Ferran?
De vegades no fer-ho bé, el de pare. I...
Creus que no ho has fet bé algunes vegades, sí?
De vegades és el problema molt dels actors, que de vegades la professió t'ha absorbit molt, no? He intentat tot el que he pogut compartir-ho i tal, però hi ha moments que... hi ha moments d'això de la biografia o del currículum que és un treball intensiu, que no saps dir que no pares, que tal, i dius, oh, potser no ho faig 100% bé, no? I ara, doncs, amb el tercer fill, el 24 anys, és també un motiu també molt de satisfacció, perquè ara ell ara és dissenyador i tècnic de so, i ha fet ja molts espectacles amb Nostromo, tot el que han fet l'Àngel Llàcer i el Manu Guix. ha fet una cosa increïble de so immersiu al plató ideal i ara està muntant el Cantando bajo la lluvia, en aquest moment està muntant.
Per tant, el teu fill, que també s'ha dedicat a això, les altres dues filles es dediquen d'alguna manera també al món de l'artista?
També podíem muntar una companyia fantàstica familiar. La gran, la Paula, doncs, fa producció per l'Ajuntament de Barcelona, treballa per la Virreina i ara pues, munta el de les llums. No? I,
el xou aquest que munten un cop l'any de les llums.
Sí, i més coses, més esdeveniments i actes. I la Joana ha estat una ballarina fantàstica que bueno, continua ballant, però més dedicant-se a la pedagogia, però ha treballat amb el Ramon.
Hi ha un gen aquí, Renyer, o què?
I la mare també. La mare ha dirigit òperes i ja et dic, podíem, i les altres, que porto molt bona relació amb totes les ex, tot aquest grup podríem fer una companyia perfectament. I aleshores ja he deixat de ser el pare de... I en molts llocs ja sóc... No.
Ell era el fill de Ferran Renyer i ara ja s'ha canviat. La torna s'ha canviat. Tornant al tema de la torna. S'ha girat.
Creo que mi hijo me ha dejado una invitación.
¿Usted quién es?
Sí. No? Soy el padre,
de... Ferran què? Ostres, doncs això també té el seu grau d'orgull, segur.
Sí. Ja et dic, jo ara estic molt enfocat en, si puc, treball cinematogràfic, treball audiovisual... i treball de càmera i també prendre-m'ho amb més calma i ser tot el bon pare i tot el bon avi que pugui.
Què et queda per fer? Què t'agradaria molt fer? Hi ha alguna cosa d'aquelles que dius, ostres, ho tindria entre cella i cella?
L'espectacle, dius?
Personatges, espectacles...
Sí, sempre tens allà una reserva, hi ha alguna cosa d'un treball que voldria fer, una gravació molt important de so, perquè... parla de pensaments d'un personatge que diu tota la meva vida m'he acostumat a parlar en silenci, no? D'aquests discursos mentals que a vegades fem tots, no? I és que som també molt neuròtics, doncs més, no?
Sí? Sí, tu ets neuròtic?
Sí, home.
Xerres amb tu mateix sovint, eh?
Sí, clar. No, dius, aniré, no? Aniré i el Xavi em preguntarà i li diré...
A veure, ara faré una confessió, no sé si a tu passa, eh? A mi a vegades els pensaments interiors se m'escapen per la boca.
És que
això és terrible, eh?
És això el que...
Perquè vull... algú et diu, amb qui parles? No, res.
és això el que vull fer amb aquest espectacle.
Està bé, eh?
Que aquesta transició del so mental, no? Amb què... a poc a poc es va instaurant el...
No estàs sol, eh?
No.
No sàpigues, no estàs sol. Bueno, doncs amb aquest no es moveran, que era una mica la sintonia d'aquest Kikul Progre d'ara fa... Avui fa exactament 30 anys que s'emetia a Televisió de Catalunya. Avui hem volgut xerrar una estona amb el Ferran Renyer. És un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Un plaer per mi, que sóc un admirador teu.
Apa! Més jo. Ara hauríem de fer allò de... No, penja tu.
No,
penja tu. Gràcies, Ferran.
A tu.